Anem a altres temes a aquesta hora. La tardor del 1910 es va fundar a Barcelona la Confederació Nacional del Treball, la CNT. Ara, l'escriptor i poeta Ferran Aïsa ha decidit escriure i publicar l'obra CNT, la Força Obrera de Catalunya. Senyor Aïsa, molt bon dia.
Bon dia.
Dic ara, de fet ja fa un temps que l'ha escrita aquesta obra, i podríem dir d'alguna forma que ha tornat aquella temàtica que més li agrada, que és parlar dels sindicats, del moviment obrer, com ja ho ha fet amb moltes altres obres que vostè ha escrit?
Bé, he anat recuperant una miqueta tot el que ha estat el moviment obrer popular i cultural de Catalunya, i clar, naturalment et trobes amb l'anarquisme, el moviment llibertari, la CNT, com una gran força realment important des del segle XIX i sobretot el segle XX aquí en aquest país, no? Que ha tingut molts avatars juntament amb altres organitzacions, no? De tipus catalanista o de tipus socialista o el que fos, no? Però que una gran força obrera, la gran força obrera de Catalunya fins al 39, va ser naturalment la CNT.
Havia passat ara per Barcelona Valla, explicant la història dels salons aristòcrates de la ciutat de Barcelona, per això li deia, ara torna una mica al tema del sindicalisme. El títol de l'obra... El va tenir molt clar des d'un moment d'acabar-lo d'escriure?
Bé, normalment quan escric encara no tinc un títol molt original, però és molt, molt acabat, però quan ja vaig tenir l'obra acabada vaig veure que sí, que realment, a veure, després d'haver fet el llibre, vaig veure que realment, perquè tampoc era una història de la CNT a nivell de tot l'estat espanyol, encara que surt, però tota la gran força, tot el que va fer realment aquesta organització va ser precisament a Catalunya i en alguns altres llocs, no? Però l'àrea d'influència és sempre el de la CNT, igual que va ser la Primera Internacional, va ser la perifèria. És una lluita entre la perifèria i el centre. El centre sempre està dominant pel centralisme, diríem, per una idea unionista, i en canvi les perifèries sempre han sigut més federalistes. En aquest cas, el moviment aquest, que és federalista, que és confederal, va néixer precisament a Catalunya i es va estendre doncs, per València, el País Valencià, Andalusia i la part, diríem, de costa de Galícia. En canvi, el que era el centre, com Madrid o el País Basc, tenien altres connotacions polítiques i sindicals on va dominar, per exemple, la UGT. Però no mai a Catalunya. A Catalunya gairebé la UGT no va tenir mai cap pes en tots aquests anys, no? En què la CNT tenia la seva força.
I vostè ha volgut explicar què va significar la CNT per Catalunya, com dèiem, ho fa amb aquest llibre. Ara que triomfen llibres, o que ha triomfat sobretot un gran llibre com és Victus, llibres d'història, creu que tindrà una bona rebuda entre el públic?
Bé, és una altra història. Ara, avui en dia, s'està potenciant i està de moda pues, tot el que és 1714. Però crec que hi ha un gran paral·lelisme, diríem, entre el 1714 i el que va passar entre el 36-39. I és una cosa més propera.
És important, també, que només ens quedem amb una data.
És molt important, també, saber què va passar el 39, perquè gairebé va ser igual o més fort, encara, la repressió que va haver durant el franquisme en aquest país, no? Que van ser milers de persones afusellades i que es va condemnar, diríem, a molta gent per ser catalanista, per ser anarquista, per ser qualsevol cosa d'esquerra, no? Era una cosa que pues, podia ser afusellat o tenir que marxar a l'exili, com va passar mig milió de persones a l'exili. I tot això també, pues, hi ha un paral·lelisme, no? També aquest atac contra les idees aquestes que poden, de progrés de la societat i de voler crear una nova Espanya o d'un país diferent, no? Des de la perifèria. Això sempre ha xocat amb elements militars o religiosos, el que fos, no? En aquells moments, aquest atac que van haver contra, diríem, contra Catalunya i sobretot contra tot aquest moviment que tenia una gran força. I tenim que pensar que la CNT, en el seu moment, és allò que diem del Barça. En aquells moments era més que un sindicat. O sigui, que et diuen, el Barça és més que un club. Era més que un sindicat. Perquè agrupava no solament el sindicat a la força obrera, diríem, a les fàbriques o als tallers o oficines, sinó estava als barris, als barriades. Va organitzar les barriades ateneus, va començar a organitzar escoles racionalistes, cooperatives. Tot això donava una altra idea d'organització que pretenia, perquè el germen, diríem, de la CNT, no solament és per una banda és, diríem, defensar la classe treballadora en les coses més immediates, però pretenia... era emancipar la societat, emancipar no solament la classe treballadora, el seu punt de vista és emancipar la humanitat per crear un nou món que ja el tenia ell amb aquesta idea de les col·lectivitzacions que van haver durant el 36 i d'altres aspectes que es pretenien per evitar que hagués el capitalisme aquest tan fort que hem tingut darrerament, no?
Vostè ha estudiat molt la història del país. De fet, ara penso en el llibre L'Ajuntament de Barcelona entre els anys 31 i 39. Allà també doncs, toca la Segona República i la Guerra Civil. Podem lligar moltes de les seves obres, senyor Isa?
Sí, sí, bueno, jo crec que va, tota la història està completament lligada, no? Són aspectes. I llavors, clar, crec que també és important en aquella època del 36-39, de, sobretot d'ajuntaments, de, no només Barcelona, sinó també de tot Catalunya, com es van crear com a mena de fronts populars a dintre dels ajuntaments, en què participaven totes les organitzacions, fins i tot les sindicals, dintre d'aquest moviment, i creaven els seus comitès de prohibiment, de sanitat, d'ensenyament, i tot això era realment important per la ciutadania que participés a través de tots aquests estaments, no? Que per primera vegada participaven a través, diríem, d'associacions de veïns organitzades, a través de sindicats o a través, diríem, de cooperatives i altres moviments que van haver en aquells moments.
Té la sensació que tenim, si no ens informem, si no volem conèixer la història a través d'obres com ara la seva, CNT, la Força Obrera de Catalunya, que no tenim la visió completa del que era la CNT i més la CNT a Catalunya?
Jo crec que tampoc la història de Catalunya, perquè la història de Catalunya té molt a veure, ha donat personatges molt importants a aquest moviment, des de, ja diríem, Salvador Seguí, no?, que va ser assassinat l'any 23, però que realment va ser una persona molt important dintre de tot el moviment obrer espanyol, o altres més posteriors, no?, Federica Montseny, o Aldo Ruti, o García Oliver, personatges que fins i tot García Oliver va ser ministre de la República, Federica Montseny també, vull dir, hi ha altra molta gent anònima, gent que s'aixecava cada matí per anar a treballar i que realment feia una funció important dintre de les fàbriques, de difusió d'un humanisme, perquè aquesta gent el que tenia era l'humanisme molt agafat i el intentava era fer-lo expandir a través de la seva mateixa pràctica assembleària, de la seva pràctica diària, i això és realment important i crec que això fa falta a la societat. Aquest concepte diríem de consciència obrera que hi havia, proletari.
Concepte una mica negatiu, potser, que es té també de la CNT.
Bé, perquè bueno, la CNT és que ha tingut molts enemics, és realment el gran perdedor de tot. Va perdre la guerra, perquè realment era la força important, i a partir del 37 comença a perdre, i el 39, naturalment, és abatuda. És la gent, és el moviment que té més gent a l'exili, més gent, és la que publicarà més publicacions, la que farà tot, tant a França com a Mèxic, sobretot, i altres llocs del món, diríem la massa que té més important de l'exili, és la cenetista. I després ens trobem també que ha perdut la transició la va perdre, perquè la CNT va apostar en contra de coses que ara estan passant i que s'estem arrepenedint, no? Com per exemple, la CNT va ser la primera que va estar contra els pactes de la Moncloa, allò la transició que va sobreviure, va revifar, no?, aquesta CNT amb molta joventut, sobretot de l'època, que va fer viure la CNT amb els mítings de Montjuïc, les jornades llibertàries, amb milers de persones, va tornar a créixer aquí a Catalunya, sobretot, i va estar en contra del pacte de la Moncloa, va ser anticonstitucionalista, va dir que la Constitució era una trampa, i tot això que va anar dient ella ha passat, va ser eliminada per diverses coses, interiors i exteriors, i actualment jo crec que queda un reducte i la idea sí que està dintre la societat. Les idees anarquistes estan dintre la societat i poden revifar qualsevol altre moment.
Vostè veu ara moviments com el 15M, la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Plataforma del Procés Constituent, i què pensa?
Bé, tenen molt sense, perquè no cal posar sigles, tenen molt del que era la idea llibertària, a través d'organitzar-se a través d'assemblees, de fer acció directa, en aquest sentit, de fer accions puntuals. Tot això era el que era el moviment llibertari. Però clar, aquell moviment estava més organitzat. No només organitzava això, sinó que organitzava els obrers, que organitzava les fàbriques, les escoles, i era realment un moviment de base important. Com allò no ho tenim. Si ho tinguéssim, potser
aniríem diferent.
Potser seria diferent tot.
Tenia alguna força interna, vostè també, que el feia escriure aquesta obra?
Bé, jo normalment, si no és una cosa que m'apassiona, no escric, perquè a vegades fins que em fan algun encàrrec tinc que tenir molta força per... O sigui, ja la tinc que estimar molt el que faig, no? I llavors, doncs m'ha agradat per això, no? Aquesta força, ja la meva àvia havia sigut de la CNT. Jo crec que abans ja ho deia la cançó que hi ha de la Trinca, no? Aquí l'avi que era de la CNT. O sigui, aquí gairebé, en aquest país, tenim que donar que la mèria de tothom que ha passat pel que ha treballat, tothom té un avi, o ja no dic pare perquè ja és més complicat, però avis de la CNT, o besavis ja, avui en dia com corre el temps, que han estat de la CNT, perquè és que tothom ho era. I molta gent va ser represaliada. La meva àvia, que era una persona normal i corrent, que treballava a la fàbrica Coats, i com ser estar de la CNT, doncs va, millor va estar al comitè, quan va acabar la guerra, doncs la van posar a la presó. Vull dir, tothom va ser reprimit per coses així, no? Encara que fos 3 anys, vull dir, o 1 any i mig, no sé. Vull dir que molta gent va patir aquesta d'allò d'haver lluitat per canviar el món.
Ho ha fet, per tant, també una mica com un elogi als avantpassats?
També un record amb ells, crec que van donar la vida i van lluitar fins a les últimes conseqüències, perquè jo, per sort, he conegut a molta gent d'aquesta anys enrere, no? Que ara ja gairebé no en queden, però a través de l'Ateneu Enciclopèdic, que vaig estar molts anys lligat, vaig tenir la sort de conèixer molta gent. Vaig conèixer Federica Montseny i vaig conèixer a molta gent, a Ricardo Sanz, que va ser el que va continuar amb la columna Durruti, el cap de la Durruti, que era un militant de los solidarios, el vaig conèixer ja una persona gran, i altres no tan coneguts, no? Però que realment que han escrit memòries i que crec que són importants la seva tasca, i que crec que val la pena que els recordi d'aquesta gent, la tasca que van fer. I crec que no va ser en va, no? Crec que algun dia, que dona els fruits, continua, i això del 15M, tot això que dius, té una font en tot aquest moviment.
Com dèiem, no és un llibre que se centri en 1714, que ara darrerament és un tema en boca de tothom, però llegint la seva lectura, la seva darrera lectura, Sena té la força obrera de Catalunya, el lector podrà pensar
sí,
fàcilment
i
en la independència.
Una cosa, jo crec que hi ha una cosa important, que l'any 36 es produeix, que a vegades no es diu prou, hi ha un pacte, quan la CNT gairebé té la força de Barcelona, després de vèncer els militars, hi ha un pacte entre, diríem, companys, Esquerra Republicana i la CNT, fet a la plaça Sant Jaume, que van tots els líders de la CNT a reunir-se amb els companys, fan el pacte de col·laboració. Aquest pacte de col·laboració significarà, en poc temps, canviar totes les estructures del país, de Catalunya, que són diferents de les que hi ha a la República. Aquí, per exemple, es crea el CENU, el Consell de l'Escola Nova Unificada. Aquesta manera d'entendre l'escola, agafant idees vanguardistes de pedagogia europea i de Ferrer Guàrdia, i fer una escola important com podia ser el CENU, això no hi assisteix a la resta d'Espanya, ni a l'escola republicana, però no hi ha aquest tan abans. Es crea la indústria de guerra per primera vegada. Es creen les col·lectivitzacions, i la Generalitat fa el decret de col·lectivitzacions. La CNT entra al govern de la Generalitat amb 4 consellers. Vull dir que hi ha gairebé Catalunya té conseller de defensa, conseller d'interior, un exèrcit, primer són milícies, després és un exèrcit popular. Gairebé Catalunya és independent. I quan venen els ministres de la República, que estan a València ja, i arriben aquí, diu, sembla que anem a les memòries, per exemple, García Oliver, que era català, i ve diu, quan vaig a Barcelona sembla que vaig a un país estranger, perquè allí gairebé no en reben, perquè ja gairebé és un país independent. I això es comença a perdre a partir del maig del 37. A partir d'aquest, perquè es veu, no solament és la lluita entre dues opcions ideològiques, comunistes i anarquistes, sinó també entra en vigor, diríem, la idea republicana de l'Espanya, concepte confederal, i l'Espanya centralista. I l'Espanya centralista no permet que Catalunya estigui tan lliure. Però és una ciutat, és una Catalunya tan lliure que és tan, però que a la vegada és molt solidària. Solidària, per exemple, amb Madrid, quan està assetjada pels militars franquistes, pels palaiers i franquista, i cada un dia a la setmana la farina que es fa servir per fer el pa aquí s'envia a Madrid perquè puguin tenir pa a Madrid, o envia els seus soldats a morir i a lluitar a tots els fronts d'Espanya. Hi ha columnes catalanes a Extremadura, a Andalusia, a Madrid, a la part aquesta d'Aragó. Uh-huh. Vull dir que és un acte solidari.
El senyor Isa també ha escrit sobre els fets de maig del 37, la contrarrevolució, els fets de maig de 1937. Senyor Isa, no es cansi d'escriure sobre el país. Moltes gràcies per haver vingut avui a presentar CNT, la força obrera de Catalunya, sens dubte un llibre molt complet i de molt recomanada lectura.
Bé, ja no sé si puc dir una cosa, perquè ara que ja m'has dit això, i és una cosa que, com vosaltres sou de la ràdio,
ja treballa
ara estic coses. Treballant, estic fent la recerca d'un treball que serà sobre... les emissores de ràdio, la ràdio CNT FAI, que va funcionar fins al 37. I tinc gairebé tota...
Gairebé tot enllestit ja? O gairebé
Tinc gairebé tota la recerca feta ja, gairebé tota acabada, i aquesta emissora va funcionar des de l'agost del 36 fins al juny del 37. I la van tornar a obrir al final del 39, quan ja entraven a l'aire del 26 de gener, el mateix dia la van posar en funcionament, i van posar la dansa macabra, quan van entrar els nacionals a Barcelona per l'emissora, la van fer, la van tornar a posar, i va ser atacada pels franquistes amb una canyonada per destruir-la.
Doncs avisi'ns quan ja la tingui, o des de l'editorial, en aquest cas l'editorial Base, CNT, sí, la Força Obrera de Catalunya, continua també fidel, diríem, a l'editorial. Senyor Isa, moltes gràcies i fins una propera, on puguem seguir parlant, com bé dèiem ara, de més llibres relacionats amb el país. Bon dia.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.